Bon dia, benvinguts al cicle d'entrevistes que Cugat.cat els ofereix amb els portaveus dels grups municipals perquè ens expliquin quins són els posicionaments pel que queda de mandat. Recordin que les eleccions arriben al maig i des de Cugat.cat els oferim aquest cicle perquè els partits s'expliquin a la ciutadania. Avui amb nosaltres Ferran Villasenyor, del PSC. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Moltes gràcies per venir a aquest cicle d'entrevistes. Començaré, com també vam fer ahir amb la CUP, amb Guim Pros, demanant-li que ens expliqui quines seran les línies mestres que seguirà el PSC pel que queda de mandat fins a arribar al maig.
Mira, una línia que és la que, unes línies que són les que hem fet durant tot aquest mandat. Agafarem quatre eixos, si us sembla. El primer seria aprofundir en el tema de l'atur. L'atur i el desenvolupament econòmic. Entenc que encara, per desgràcia, és una de les principals activitats que necessita la nostra ciutat i el conjunt de Catalunya, que és la creació d'empreses que permetin també la creació i consolidació de llocs de treball. Per tant, necessitem un pla encara més potent de reactivació econòmica a la nostra ciutat i mesures també per del foment de l'ocupació, i això també ho pot fer l'Ajuntament. Des del punt de vista del medi ambient, la nostra ciutat té uns quants ítems encara que estan en una situació complicada, i recordem tots a Torre Negra i recordem també els compromisos que es van realitzar i que no s'han complert respecte a temes de matèria en eficiència el projecte del senyor Casas. Jo crec que aquesta és una de les coses, i li demanem formalment a l'alcaldessa que reactivem aquesta situació com a mínim per fer alguna cosa, per reactivar o per tirar-ho enrere, però el que no podem deixar-ho és en el limbo de la democràcia, aquestes coses. Inversions, estem en un moment final d'etapa on tradicionalment en aquesta ciutat sempre passa el mateix, en aquesta ciutat sempre passa el mateix. Al final començarem a fer anuncis d'inversions, Guinardera i alguna més. El que és important és vetllar perquè les inversions siguin de veritat i que no sigui fum. I l'altra, transparència. Estem en uns darrers temps on la transparència està brillant per la seva absència a la nostra ciutat, i un dels exemples és que ha passat amb el pacte de la nit i com unilateralment un govern l'ha tirat per la finestra sense comptar amb ningú.
Més endavant desgranarem alguns d'aquests temes que vostè ha avançat. Per fer aquest balanç general, també li demano què aprova i què suspèn de l'equip de govern. Ja ha fet algunes crítiques, però què considera que s'està fent bé i què considera que s'hauria de millorar si és que ha deixat alguna cosa encara al tinter?
Jo crec que s'ha fet una bona gestió de despesa des del punt de vista tècnic de control pressupostari de l'Ajuntament, i jo crec que això s'ha de dir. En alguns casos també, clar, n'hi ha 15 regidors, bé, alguns no tenen cartera i de fet no els veiem mai en cap comissió informativa ni similar, però en alguns tinents d'alcalde sí que s'ha pogut treballar amb una certa transparència i aportació d'informació. Jo crec que aquestes serien les coses positives a destacar, perquè és evident que el govern de Convergència i Unió vol fer com nosaltres, el millor per la ciutat, evidentment amb la seva òptica, fa coses positives. També hem tirat endavant alguns equipaments que considerem positiu, i les coses negatives. Coses negatives jo crec que els hi torna a passar el de sempre. En aquest moment els hi tenen el problema del rei sol, que van despullats pel carrer en determinades ocasions. I en aquest moment, quan s'acosten les eleccions, és un tema de propaganda absoluta, i jo crec que el que hauria de fer el nostre govern és deixar de fer-ho. I l'altra també una lògica de no plural en la despesa de les inversions del conjunt del municipi. I encara hi ha barris a la nostra ciutat que estan absolutament desatesos i cal que tirem endavant. O sigui, propaganda, anunciar què faràs no és fer-ho. Per tant, el que hauria de fer aquest govern és intentar concretar aquestes inversions. Nosaltres vam demanar que es concretés el pla d'equipaments, perquè hi ha equipaments que ja han caigut i estan fora de la situació. I l'altre, molt important, nosaltres li demanem a l'alcaldessa que deixi el seu govern de fer d'escolaret de la Generalitat de Catalunya.
Fem el mateix exercici que ha fet ara amb l'equip de govern, amb el PSC. Què ha fet bé i què ha fet malament durant aquests 3 anys i escaig que portem de mandat?
Fem al revés. Què hem fet malament? Jo crec que no hem arribat a algunes coses. Som 2 regidors. Jo crec que a vegades no hem pogut estar en tots els temes, com és evident. Hem intentat també interlocutar amb l'equip de govern, per exemple, en tema de pressupostos, en els 3 primers anys de pressupostos, els 2 primers, i jo no sé, jo crec que va ser una absoluta estratègia de l'equip de govern, bàsicament de no acordar amb ningú, però no sé si no vam arribar a posar propostes sobre la taula, tot i que vam fer 60 al·legacions al pressupost, hem fet 60 al·legacions. Com a positiu, ens hi estem deixant la vida per representar els nostres ciutadans, no solament els nostres votants. Som el grup polític que més mocions ha presentat. Això pot ser fins i tot intranscendent. Això representaria una càrrega de treball, però també pot ser intranscendent, però també som el grup polític que més mocions ha aprovat. En aquest cas, com és evident, gràcies al suport o l'abstenció de Convergència i Unió. Per tant, nosaltres la cosa més positiva que podem dir és que hem pogut modificar la tasca de l'equip de govern amb aquestes mocions.
Pacte per la Nit ha sortit en una de les seves respostes. Què els sembla aquests canvis que suposaran, doncs, que les terrasses hagin de tancar abans, que els concerts al centre de la ciutat acabin a la mitjanit i també, doncs, que es pensin zones com Can Solà per fer concerts fins a altres hores de la matinada? Què els semblen aquestes variacions, canvis?
Mireu, el que no pot ser és que estem durant mesos parlant del pacte de la nit. Veïns i veïnes, comerciants, associacions veïnals, partits polítics, s'arriba a un acord, positiu o no, eh? Positiu o no, però jo crec que es va arribar a un acord. Es publicita, surt el regidor dient hem aconseguit un acord amb el consens de totes les forces polítiques, comerciants, veïns. I de sobte, d'un dia per l'altre, sense comunicar, sense parlar-ne, surt el portaveu de la Joventut Nacionalista de Catalunya, que és el que fa de portaveu del govern, dient que es tira enrere el pacte de la
nit. És en aquest mitjà, el mitjà no ho va fer així.
No, en un altre. Aquest mitjà ja sé que va fer d'una altra manera. Però en tot cas, això no és normal. Això no és normal bàsicament perquè crea un desequilibri. Jo li pregunto al guia de govern, bueno, i els altres plans que hem engegat o estem engegant, cal que hi vagin els ciutadans, perquè després vostès ho tiraran, depèn de com els hi vagi, sense parlar-ho amb ningú. Mira, el pacte de la nit, segurament, tant el pacte de la nit que es va fer com un altre, pot tenir problemes o errors. Pot tenir problemes o errors i s'han d'ajustar. Jo crec que és evident que s'han de fer en rotacions a les places, a l'activitat, però el que no podem tenir és una ciutat morta. Plantejar-nos coses. Hem de baixar els decibels? Jo crec que sí que hem de baixar els decibels a determinats concerts, hem de fer les places. No els hem de fer sempre la mateixa. I què hem de fer? Traslladem a Can Solà, a la zona del Botellot, a tots els joves, perquè allà, bàsicament, allà no es veu. No és que no emprenyin o no deixin d'emprenyar. Allà, com que no es veu, doncs no hi és. Jo crec que hem d'abordar aquesta situació. El tema no és terrasses sí, terrasses no. El tema és com gestionem aquesta situació. El que no és normal és que el govern municipal porti 2 anys per fer una normativa o una ordenança de terrasses. O sigui, jo crec que això és una incapacitat, no sé si política, o una incapacitat perquè no volen fer-la, simplement. Per tant, li demanem a l'equip de govern que, aviam si en aquesta ocasió, a part de tirar enrere, mirem de consensuar alguna cosa i si volen tirar ells solets amb la seva majoria absoluta, que ho facin. Ara, suposo que alguna vegada, algun mandat en aquesta ciutat no hi haurà majoria absoluta de Convergència.
Però què ha de prevaldre aquí? El descans dels veïns o el descans o el dret a organitzar activitats al carrer? És a dir, en aquesta discussió del pacte per la nit ens trobem per una banda aquest dret i per l'altra l'altre. Quins dels dos drets ha de prevaldre aquí en aquesta discussió?
És que no ha de ser excloent. És que jo li dic, Sant Cugat solament és una ciutat dormitori o és una ciutat on també hi ha vida i activitat? El que no és normal és que es facin les mateixes activitats sempre als mateixos llocs i sempre perjudicats als mateixos veïns. Això és evident. Per tant, el que hem de fer és una rotació. En alguns llocs podrà ser a la 1, altra a les 12 i altra a les 11. Doncs això és el que hem de tirar endavant. El que no és normal és que un procés ciutadà que es va realitzar es tiri enrere. Si hem de replantejar el pacte per la nit, fem-ho. Ara, no tirem-ho enrere així perquè no tot està bé ni malament. I, per tant, assumir les responsabilitats del govern també és intentar trobar un altre cop consens.
Ara li citaré diversos projectes que s'han presentat recentment a Sant Cugat per saber la seva opinió. Li dic el nom i vostè respon directament. Pavelló de la Guinardera.
El Pavelló de la Guinardera va ser una de les propostes estrelles de les eleccions municipals anteriors. Durant tots aquests anys s'ha fet el que es fa sempre en aquesta ciutat. L'anunciem just abans de les eleccions que farem un pavelló com una gran obra, l'aturem els 2 anys següents perquè l'aturem, i llavors fem un petit projecte de voreres, per exemple, que és el que es va fer l'any passat, ara ho anunciem i inaugurem les primeres pedres abans de les eleccions municipals. Això és el que és el pavelló de la Guinardera, quan al contrari, el que ha de ser és una infraestructura no necessària, absolutament vital per a les ciutats. Les nostres entitats esportives no hi caben als pavellons. I per tant el que s'ha traslladat just per les eleccions, simplement per un component electoral, una necessitat dels ciutadans.
Trasllat de Leonardo da Vinci.
Existeix el trasllat de Leonardo da Vinci.
Es va anunciar.
S'ha anunciat 34 vegades ja el trasllat de Leonardo da Vinci i s'han desanunciat altres 34 vegades el trasllat de Leonardo da Vinci. Fins que no ho vegi no m'ho crec. Perquè en aquest cas, com els deien, el govern municipal l'únic que està fent és la retallada del senyor Mas, pressupostàries en aquest cas, el govern de la Generalitat és qui no va fer el trasllat de Leonardo da Vinci fa 3 anys, com s'havia proposat. I per tant, fins que no ho veiem no ens ho creiem.
La remodelació de l'antiga benzinera de Rosita Olet i del mercat de Pere Sant.
Projecte absolutament necessari, la remodelació de tota aquella zona. independentment de perquè segurament el centre de la ciutat rodejat d'edificis, d'habitatges, una benzinera no era la més adequat, sinó el que implicarà. Implicarà també una nova configuració del centre amb habitatge públic i també en zona comercial i també una nova adaptació del punt de vista de mobilitat. Enteníem que era molt necessari, ho portem al nostre programa i per fi està tirant endavant. Respecte al mercat Peresana, el nostre grup...
Anava a preguntar-li el model, els agrada, de mercat que hi haurà?
Jo crec que són diferents, són dos projectes diferents. Un és un projecte urbanístic lligat...
Sí, em refereixo ara en concret a la instal·lació.
Al mercat nosaltres hi vam donar suport. Hi vam donar suport amb un sí crític, amb una lògica. El que hi havia fins ara determinava la mort del mercat. El nostre grup ha fet ja diferents campanyes, bàsicament allò, salvem el mercat municipal, perquè com tothom sap, s'ha anat envellint, s'ha anat tancant i s'ha anat reproduint la mort en aquest mercat municipal. Jo no sé si l'actual model serà el necessari, però en aquest moment és l'únic que tenim sobre la taula.
Oficina jove, inaugurada aquest cap de setmana.
Inauguracions. Bé, l'activitat que ha realitzat el Casal de Torreblanca, com sabeu, en tot aquest temps ha patit bàsicament que no ha vingut gent, que no ha realitzat una activitat que enteníem que fos pionera o puntera dintre del municipi. Que funcioni o no es determinarà per la programació que es realitzi. Nosaltres, que evidentment creiem que s'ha de tirar endavant aquesta situació i aquest punt d'informació juvenil, ara, no ha funcionat fins ara. En aquest moment veurem què passa.
Ara parlem d'algunes empreses públiques i també de funcionament dels consells de barri. Comencem per això últim. Estan contents com estan funcionant els consells de barri? Donen aprovat a la participació ciutadana que hi ha en aquests espais que es distribueixen per la Floresta, les Planes, Mirasol, etc.?
És que menjar no vol dir menjar bé. I això el que us vull dir és que sí, existeixen consells de barri. Estan bé? No estan bé els consells de barri. Sobretot alguns, els del centre. Els consells de la Floresta, de Mirasol i les Planes tenen una activitat des de fa molts anys i diguem que funcionen autònomament. I, per exemple, una cosa positiva del govern municipal, el Consell de les Planes funciona molt bé. I funciona molt bé gràcies al seu president, en totes coses. Hi ha un tema d'horaris que hauríem de reconduir, que se'ns allarguen molt les reunions, però funciona bé. El de la Floresta, dintre del CACAP, hi ha una activitat important. El de Mirasol, doncs, bueno, més o menys, també hi ha una certa capacitat, però hi ha un absolut desequilibri buscat per l'equip de govern als dos consells de barri del centre. Primer, no es convoquen, i segon, no serveixen de massa res. O sigui, fins i tot no es llegeixen ni les actes en molts d'ells, i, per exemple, en el consell de barri que es fa al centre de Sant Cuat, a l'Ajuntament, alguna vegada hi havia una persona de públic, érem altres representants polítics o periodistes o similars. Per tant, no es vol participació ciutadana mitjançant els consells de barri. Jo crec que està clar. Nosaltres el que els demanem és que aquests consells de barri tinguin capacitat de, com a mínim, de codecisió. No simplement anar a escoltar què està explicant l'equip de govern, que és el que ens passarà en les properes convocatòries. Ens vindran a explicar el pressupost. No ens vindran a explicar quines propostes té el seu barri pel seu pressupost. No. Ni tampoc hem territorialitzat el pressupost del Consell de Barri. Per tant, positiu que hem encetat activitats de participació ciutadana, ara les estem fent sense creure'ns-la. El govern ho fa sense que s'ho cregui.
Però perquè millorin aquests consells de barri del centre de la ciutat, vostès què farien per incrementar la participació? Perquè al cap i a la fi la participació és que la gent hi vagi. Què es pot fer?
Tu saps quan és el proper consell de barri?
No, ho devem tenir apuntat a l'agenda, si és que ho tenim apuntat. No sé, ara, en veritat.
A la gent que ens està escoltant sap quan és el proper consell de
barri. Nosaltres ho expliquem, si més no, quan toca.
Vosaltres ho expliqueu, però no hem aconseguit, per exemple, que igual que el ple municipal tothom sap que és el tercer dilluns de mes, doncs no hem pogut dir que el Consell de Barri serà el dia tal de desembre, el tal de novembre. Per tant, la gent no ho sap. I, per exemple, i ja sé que és un altre mitjà, però els debats que ha realitzat el diari de Sant Cugat han tingut, bueno, comparativament, moltíssima més assistència que els propis consells de barri. Per què? Doncs perquè s'han promocionat. Si no ho promocionem i ho deixem guardat per tal que la participació ciutadana es vagi morint per decantació, és el que aconseguirem. Això no serveix per res, no ve ningú, suprimim-ho. No, aquest no és el sistema. Però el que proposem és que serveixin d'alguna cosa, que es puguin fer pressupostos territorialitzats i que alguna part del pressupost es pugui decidir en aquests consells. Recordem que solament els consells de barri tradicionals, Floresta, les Planes i Mirasol, són els que tenen una part del pressupost, els altres no en tenen. I per tant jo pregunto al que hi ha el Consell de Barri, si no es dona cap informació, si jo no puc proposar i no puc gestionar una part dels diners, per què hi vaig? Això és el que està passant.
Promusa.
Promusa està en procés de canvi. Com recordareu, el PSC va presentar una moció ja fa uns mesos que es va transaccionar amb els diferents grups polítics, amb el govern municipal, amb un lema que era repensem Promusa. No pot ser que Promusa no faci habitatge de lloguer. O sigui, no té sentit que Promusa no faci habitatge de lloguer. És evident que necessiten diners, que han hagut retalls per part del govern de l'Estat i que en aquest moment s'està plantejant que Promusa, amb un canvi que es va fer a l'anterior ple municipal, prengui altres activitats. Nosaltres posem sobre la taula que Promusa pugui realitzar altres activitats i en suport a la iniciativa dels companys d'iniciativa, per exemple, la gestió de l'aigua quan acabi la concessió pública, o altres petites, com el tema de la zona verda, es pot estudiar, la gestió de la zona blava dels parquímetres, per tal que amb aquests diners que generem de més puguem fer un canvi de política de venda a lloguer. Ara, hi ha una cosa que és molt important, parlàvem abans del projecte de medi ambient del senyor Àngel Casas, això ho ha de liderar Promusa, no pot ser que això no ho tirem endavant, cal que realitzin tasques de generació d'eficiència energètica des de Promusa.
Teatre Auditori.
Teatre Auditori és un dels teatres de la xarxa municipal al conjunt de Catalunya que funciona millor. Jo crec que hem d'estar orgullosos de la tasca que realitza el Teatre Auditori i parlàvem abans de coses positives, no és el govern, és un tema tècnic. Jo crec que el Teatre Auditori funciona correctament des de fa uns anys. Com sabeu, els que ja fa temps que mirem això del Teatre Auditori, ha hagut un canvi en la manera de programar des de fa temps que ha fet eixamplar el nombre de persones que puguin arribar. Evidentment hi ha temes de diners que encara no tothom pot arribar, però sí que hi ha alguns descomptes que s'ha començat a fer. I és un teatre auditori on un percentatge important del seu pressupost, aproximadament la meitat, prové de les entrades i segurament és un dels de l'ítem més important al nivell de Catalunya. Activitats com els petits camaleons o altres tipus de les activitats que fan eixamplar el públic crec que són molt importants. Jo crec que és una cosa a salvaguardar i a mantenir.
Avui a la 1 es presenten els pressupostos municipals de l'any vinent i també les ordenances fiscals. Per ara l'únic que sabem, o almenys el que ha explicat el tinent d'alcalde d'Economia, és que hi haurà tres bases en aquest pressupost. Hi haurà una congelació de l'ordinari, una lleugera rebaixa fiscal, veurem què passa amb l'IBI, i també hi haurà un increment de la inversió. Quina és la postura del PSC respecte als pressupostos que s'hauran d'aprovar al desembre perquè entrin en vigor a partir del gener?
Els hem d'acabar, i vam tenir nosaltres la sessió de pressupost, fins ahir no vam tenir la documentació i com pots entendre, fet que em sembla lamentable, perquè si nosaltres no hem pogut fer propostes perquè no teníem ni tan sols una base de pressupost. En qualsevol cas, està passant el que passa sempre. Sempre l'any abans d'eleccions, per tant l'any d'eleccions, sempre hi ha una congelació o una rebaixa dels impostos. Sempre. L'any que ve, companys, ciutadans, l'any que ve tindrem el que avui s'ha congelat, ho tindrem l'any que ve. Us recomano un article que vaig fer sobre una anàlisi de l'IBI des de l'any 90 fins al 2013, on podeu veure exactament quan que baixen els impostos, que és sempre l'any d'eleccions.
Més qüestions, 9 de novembre, ahir vam conèixer que ha quedat suspesa cautelarment la consulta del 9 de novembre, també la llei que ha permès aquesta convocatòria. Què considera que ha de fer ara l'Ajuntament un cop hi ha aquesta suspensió del 9 de novembre? Què faria vostè si fos alcalde per intentar que aquesta cita que ens estaven convocats els catalans tiri endavant o no? Què considera que s'hauria de fer?
Jo crec que tots sabíem que aquesta situació es donaria. L'altre dia, el dilluns passat, vam tenir el ple municipal on es va votar una moció de suport a la consulta i a la llei de consultes. En la meva intervenció vaig dir, home, jo crec que tots hem de saber que aquesta consulta serà aturada mitjançant l'entrada per registre i per tant l'assimilació del recurs i per tant estarà suspesa de facto, que és el que marca la normativa. Mireu, jo crec que pel procés democràtic que estan demanant els ciutadans de Catalunya, jo crec que hem de saber que els ciutadans de Catalunya, en un percentatge molt important, vol dir la seva, vol opinar. I perquè això passi, el que hem d'intentar és que sigui una consulta que no sigui un dissabte al dematí com si anem al mercantí, per entendre'ns. Hauria de ser una cosa que tingui una certa vinculació i una certa opció legal. Jo crec que el moment no és la fi. El moment que ha fet el Tribunal Constitucional d'aturada tant de les dues, de la consulta com de la llei de consultes, no és la fi d'un procés, però jo crec que tots plegats haurien de prendre nota. Què s'ha fet malament en tot aquest procés? Què s'ha fet malament i què s'ha fet bé? Jo crec que què s'ha fet bé? Doncs home, és evident que hi ha una mobilització clara dels ciutadans per tal de decidir quin és el seu futur. I això és una cosa que s'ha fet bé. Hem fet bé els diferents partits el comportament en tot aquest moment? Jo crec que el PSC, per exemple, hauria d'haver estat en la tria de la pregunta. I és una opinió, perquè jo crec que aquesta pregunta no està ben feta. Però clar, tu em diràs, doncs el teu partit no hi era. Tens raó. Però aquesta pregunta és evident que és, que és una pregunta que entra dintre d'una consulta referendatària i no referendatària, i per tant hi ha problemes de comptabilitat. Jo crec que hauríem de ser capaços per intentar redreçar la situació, i el fet de que hi hagi aquesta sentència no vol dir que s'hagi aturat el procés, al contrari, en aquest cas els dos governs, el govern de la Generalitat de Catalunya, del senyor Mas, del president Mas i del president Rajoy, el que han d'emprendre d'una vegada i deixar-se de càlculs electorals i intentar tirar endavant aquesta situació de la qual els ciutadans, els que volem votar, som hostatges.
I des dels ajuntaments què es pot fer?
Els ajuntaments els que han de tirar endavant conjuntament amb el govern i amb el Parlament.
Avui anirà a la concentració?
Avui no hi aniré a la concentració, no puc anar-hi, no hi soc, però jo crec que és una concentració on tothom el que hem de tenir clar és que això no s'ha aturat, i per tant el que li hem de demanar als nostres responsables és que intenti pactar, que pactin, perquè el poble ha de parlar, el poble ha de parlar d'una manera o una altra. El fet de que el tribunal hagi tancat aquesta porta no vol dir que s'hagi solucionat res. O sigui, és evident que hi ha una necessitat de dir alguna cosa, i de dir alguna cosa en les diferents propostes que puguin haver-hi, una proposta independentista, una proposta federal, o com li vulguem dir, una proposta de permanència en l'estat quo. El que no pot fer el govern del senyor Rajoy és gentar pels ulls, és que està fosc. Aquí hi ha un problema, o hi ha una situació, i s'ha de resoldre, i si no, les properes generacions ens ho tiraran encara.
Parlem de les eleccions municipals del maig i dels moviments electorals previs a aquesta cita. Com està la possible entesa amb altres forces d'esquerra per intentar bastir una candidatura unitària de cara al maig? És possible, o simplement intentaran compartir alguns punts en els programes electorals i intentar després trobar acords en el ple municipal?
Mira, a Catalunya i al conjunt de l'Estat, jo crec que no tenim una cultura de coalició. No tenim una cultura de coalició. I això és evident que aquests actes de generositat, com per exemple aquesta situació, esdevenen complicats per això. No tenim tots, i segurament els que menys, però segur, els partits polítics. Mireu, vam fer l'altre dia, la setmana passada, la segona assemblea, on es va decidir tirar endavant tres comissions, una comissió de comunicació, una comissió de candidatura unitària i una de programa. Jo crec que és molt important. És molt important que intentem trobar no allò que ens separa, que és evident que hi ha coses que separen el Partit dels Socialistes amb Iniciativa, amb Procés Constituent, o amb NECAT, o altres grups que encara que no hi formin sí que formen part de l'ideari de les esquerres. Jo crec que tenim l'obligació no solament de seure'n, sinó d'intentar tirar endavant un programa comú, i hem de saber una cosa: si volem que continuï governant amb majoria absoluta Convergència, el que hem de fer és dinamitar qualsevol procés i que cadascú s'espavili i tira la seva. Jo crec que la nostra obligació és intentar proposar alternatives a un govern, fins i tot una visió de ciutat. Parlàvem abans del pacte de ciutat. Quin és el model de ciutat de les esquerres respecte a aquest tema? Jo crec que allò que parlar, estic segur que quan vagis parlant amb els diferents candidats de les esquerres o amb els diferents portaveus de les esquerres, segurament tenim un model similar. Per tant, agafem allò que ens uneix. Jo crec que el partit continua. La candidatura unitària d'esquerres pot ser una fita, però una altra fita pot ser un programa comú en determinades actuacions, i una altra fita molt important és conèixer-nos.
Veu més viable aquest programa comú o aquests punts en comú que la candidatura? Ho dic per les possibilitats, doncs, de qui va primer a la llista, qui entra, qui no entra, etc. Vull dir que sigui més fàcil acordar aquests punts que no pas una llista que ja incorporaria, òbviament, aquest programa. Però
La nova política no hauria de parlar qui va a la llista, qui va primer, qui va a segon.
Sí, però vaja, ja sabem que...
Sí, però miri, jo soc candidat del PSC, jo ja hi vaig. I, en canvi, estem posats en una candidatura unitària on, quan tu t'hi poses, una candidatura que sigui unitària o el que sigui, quan tu t'hi poses en aquest mar d'entre cometes, estàs posant generositat des del punt de vista de personal i des del punt de vista de les associacions. Per què? Per una fita comú, per un objectiu comú. Jo crec que és molt més important l'objectiu comú que els interessos personals.
Vostè és candidat del PSC a les eleccions i també és membre de Moviment Catalunya, que és un corrent socialista catalanista que podríem dir que es desmarca potser de la línia oficial en moltes coses. Això li genera algun problema a vostè com a candidat?
Bé,
internament amb els seus militants i després sobretot amb la direcció de Nicaragua?
Moviment Catalunya no és un corrent. Moviment Catalunya és una associació política.
Doncs, que no,
és una associació política que no té una vinculació directa amb el Partit dels Socialistes, que seria ser un corrent. Miri, el Moviment Catalunya és un moviment obert on de socialistes que formen part del PSC, socialistes que han marxat del PSC, i gent de l'espai socialista que no ha estat mai, que ha estat en altres partits. I el que busca és eixamplar l'espai socialista. L'espai socialista de cada ciutat és com és. I nosaltres, des de Moviment Catalunya, el que cerquem és això, primer una unió de confluència amb tots aquells socialistes que hi hagin, i llavors la unió de les esquerres, i aquest és el nostre objectiu, i evidentment jo crec que no és contraproduent amb un projecte d'un PSC ampli.
A Valldoreix presentaran candidat?
A Valldoreix, nosaltres formem part de la candidatura catalanista i d'esquerres de Sant Cugat, que com saps s'està parlant sobre què fer en aquesta situació, i per tant com a membres fundadors de la candidatura entenc que el que cal és esgotar les vies de candidatura conjunta, bàsicament perquè per història, per tradició i segon per llei electoral. Com sabeu també està a punt de, no sé, sabem si es canviarà la llei electoral que afecta les MDs o no, i això pot fer canvis en la formulació de candidatures, però si ens atenem a una llei com en aquest moment, com l'actual, si no hi ha candidatura conjunta, el senyor Puig i Convergència i Unió continuaran trencant les polítiques d'esquerres.
Ahir Quim Pros de la CUP ens va explicar que estaven treballant ells amb Iniciativa Esquerra i amb Veïns Progressistes de Valldoreix, i va dir que vostès estaven treballant amb la UAS, Montserrat Turu i gent de Valldoreix.
Doncs el senyor Pros està equivocat.
Per això li preguntava si s'anaven a presentar en solitari o si estaven treballant amb aquestes forces a part. És a dir, si podria haver-hi com dues candidatures d'esquerres a Valldoreix.
Jo crec que quan hi ha una guerra, o sigui, és evident que hi ha diferències entre molts plegats. Si el que volem és que tot vagi malament, doncs el que hem de fer és cadascú ens presentem per separat i quedarem molt contentets. Cadascú triarem el nostre candidat, el posem a Valldoreix, tindrà o no representació, però el que segur que no hi haurà seria la presidència. En aquests moments a Valldoreix hi ha un moviment associatiu molt important. Tenim l'Associació de Veïns Progressistes, de la qual evidentment hi formo part. També hi ha Gent per Valldoreix, que és una associació que, com sabeu, ha liderat algunes queixes sobre mobilitat també, que també hi ha una plataforma sobre el tema de mobilitat. Jo què és el que crec? Jo el que crec és que tots aquests col·lectius que tenen una visió diferent a l'actual govern, el que han de fer és parlar-ne, intentar crear primer un programa electoral conjunt, un programa de govern, i llavors intentar tenir la suficient capacitat i generositat per trobar algú, una persona, que pugui ser el president de tots plegats.
Ferran Villa, senyor portaveu del PSC, moltíssimes gràcies per haver vingut a Cugat.cat a explicar-nos què farà el PSC de cara al que queda de mandat. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I a tots vostès els recordem que sempre poden recuperar aquesta conversa a Cugat.cat i que demà tindrem l'entrevista amb Joan Calderón d'Iniciativa. Moltes gràcies i molt bon dia.